A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Ara ho explicàvem, anem a fer el resum de l'enquesta de la setmana passada. Nosaltres us preguntàvem si que volíem saber com valoràveu la situació econòmica d'Espanya en aquests moments. I el 56% dels oients de COPE Catalunya i Andorra ha dit que la situació és pitjor que l'any passat. El 23% creu que és igual i el 21% diu que és millor que l'any anterior. Això és la vostra opinió. Hem rebut gairebé mig miler de respostes a través del Twitter del programa, però volem parlar amb un expert i que ens analitzi, i tots plegat, analitzar la situació, la conjuntura global del nostre país. Saludem a Lluís Calaf, ell és el secretari general de l'Associació Espanyola de Financers d'Empresa. Lluís, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut al Duros a quatre pessetes.
Gràcies.
Si haguessis votat, que no sé si has votat aquesta enquesta, quina opció haguessis triat?
Jo diria que estem igual.
Igual, o sigui, com el 23%.
Exacte, igual. Una altra cosa són les perspectives, perquè com ser humà sempre vols mirar cap endavant. I aquí sí que s'obren incògnites i algun que altre nubarrón. Però avui en dia jo diria que no hi ha grans variacions en respecte al curt plaç passat.
Doncs em dones el peu perfecte per pensar l'enquesta de la setmana que ve. Ara després, abans d'acabar l'entrevista, la farem i et faré la pregunta també de cara a la propera setmana. Per què la situació és igual? Quins indicadors ens marquen que la situació no està ni millorant ni empitjorant?
Mira, el primer indicador i el més important és... sempre pels economistes és quin és l'evolució del PIB, del producte interior brut i per tant de la renta, que al final és com es converteix el producte interior brut a les persones. Aquest creixement que tenim és aproximadament el mateix que el que teníem l'any passat i fa dos anys. Cert que s'ha estancat una mica, inclús ha baixat alguna dècima, però no és un canvi significatiu. Sí que comencen a haver-hi dades molt recentes que ja comencen a posar algun signe d'estancament, no de baixada i entrar una altra vegada en una situació de crisi, que això no es veu a curt plaç ni a mig plaç.
Però en qualsevol evolució econòmica, sempre abans de pujar o de baixar tenim un...
no? Tenim
La corba puja, baixa, però tenim un moment que hi ha una inflexió, no? Que és
hi ha una meseta que es diu...
que és el canvi, no?
Que és el moment. Si és cert, i això s'ha de tindre en compte, de que avui en dia l'economia espanyola està englobada dins de l'economia global com a país desenvolupat. Si us doneu compte... totes les crisis, totes les baixades, totes les baixades d'economia, Espanya baixa amb com baixa o puja el món, més ràpid o més a poc, amb més intensitat o menys intensitat. Això depèn de com estem preparats. Però sempre continuem el camí que marca sobretot les grans economies, Estats Units i seguida per Alemanya, Japó.
I avui tenim això,
avui
no?
Avui tenim una situació. Teniu en compte de que Estats Units està a punt d'entrar en el període de creixement més llarg de la seva història des de la Segona Guerra Mundial. Això la gent no ho veu. Per què no es veu? Perquè avui en dia la societat ha canviat, és molt més global, se saben les coses molt més ràpides. Una notícia que surt a Vietnam...
la copia i volta apareix aquí.
Al mateix moment i té els seus impactes. Per tant, estem en un entorn molt més volàtil, incert, i que pot variar amb petites qüestions que poden aparèixer. El que sí és cert és que els Estats Units representa el 25% de l'economia del món i Xina representa el 15%.
Estem parlant d'un 40%.
Nosaltres som a l'1,6%.
Però el que passi allà ens afectarà ens aquest 1%,
directe.
No?
L'última recessió, quan comença? Quan comença l'última crisi?
Amb
quan
els Estats Brothers,
Units,
no?
Exacte, quan els Estats Units, que avui precisament es fa els 10 anys, nosaltres anem seguits d'Estats Units i ens provoca. Què passa? Que no estàvem preparats. S'ha de tindre en compte que les recessions sempre venen com a conseqüència de l'escalfament econòmic, de les bombolles. Avui en dia el creixement és bastant sòlid a nivell mundial. Avui en dia no es creix per la construcció. Aquí a Espanya va haver-hi un moment que es deia que hi havia més grues a Madrid que al resta d'Europa. no necessitàvem tants pisos a Espanya. Per què feien tants pisos si després no es venien? Avui en dia encara en tenim per segle, quasi de pisos. Avui en dia el creixement és sòlid, és en economia real. Avui en dia es creix a base de vendre telèfons, no a base de vendre productes derivats ni pisos que no fan falta.
És a dir, que el fet que cada dos anys es canviem el telèfon mòbil és bo.
Fa que
contribuint a que fins i tot que es generi més llocs de treball, i no només el de telèfon, sinó en altres coses. No?
L'economia és economia real, no és fictícia. També és cert que, i això és així, i ho va definir molt bé el Keynes, que la tendència és que quan una economia creix, es calenti.
I això què vol dir?
Què vol dir? Que acaben creant-se bombolles especulatives.
Com la dels pisos.
Com la dels pisos en aquell temps, amb el 2007-2008. Com una mica el canvi polític que va haver-hi l'any 73 amb el petroli, etcètera, etcètera. Sempre hi ha punts. S'ha de tindre en compte que la gent, quan està eufòric, i un moment de creixement et posa en una situació eufòrica, tendeix a estirar més el braç que la màniga. I, per tant, agafa deuda, s'endeuta.
Sí.
Les crisis sempre venen per l'endeutament. Quan la gent no pot pagar el que deu...
És com un castell de naipes, no? Que cau.
És quan peta les economies. És quan les empreses no poden començar a tornar els crèdits, les persones no poden començar a tornar les hipoteques, i per tant ja es para l'economia. Sempre ve per l'endeutament.
Per l'endeutament. Avui parlarem dels pisos estudiants, que està costant molt trobar pisos estudiants a la ciutat de Barcelona. Sí. Parlarem amb una empresa que s'dedica precisament a això, és com l'Airbnb dels pisos d'estudiants, que ens diu que estan pels núvols. Crec que són 400 i pico, en concret són 460 euros de mitjana, una habitació a Barcelona. Hi ha moltes famílies que es comencen també, davant que no poden llogar pisos, a endeutar-se, a comprar, doncs, a assignar hipoteques que ja alguns bancs donen sense entrada. Això, estem davant d'un possible perill d'una nova bombolla immobiliària?
A veure, primer, amb quina altra ciutat d'Europa compararies Barcelona?
Antigament serà més difícil, però avui en dia és en París, en Londres, en Berlín, en Roma...
Quins preus de lloguer hi ha en aquestes ciutats?
A Londres són impossibles, i a París també.
A Milán, a París... Totes les ciutats que tu et puguis comparar amb Barcelona, els preus dels lloguers...
O sigui, el problema és que és molt maco dir, estem amb aquella alçada, però ens agradaria ser com Berlín o com Londres, però
pagant menys.
Hi ha una cosa després que és el preu, no?, dels habitatges.
I si volem tindre una ciutat que creixi econòmicament en base de lo que és Espanya, que és el turisme, han d'acceptar que això pressionarà els preus. Una altra cosa és que aquest país té un diferencial de renta amb aquests altres països. Nosaltres, la renta de les persones és inferior que la renta que té una persona que viu a Berlín. Però la tendència és aquesta. I Barcelona és una ciutat que té manca d'espai, no pot créixer, i per tant, els pisos que té són els que té. Com més demanda hi hagi, més pujaran els preus. Hi ha un excés de demanda. Si no, no pujarien. Si no es lloguessin els pisos, els preus no pujarien. En canvi, es pugen. Per què? Perquè hi ha molta demanda. Perquè la ciutat és com és. Té dos rius, unes muntanyes al darrere i el mar al davant.
I a més es venen a viure persones que després cobren sous a fora, no?
Fora,
o estudiants de màsters, el que sigui, i poden pagar, troben que pagar 1.000 euros per una habitació, doncs, si a Londres costa 2.000, m'invento, doncs és econòmic, no?
Si volem tindre una ciutat atractiva, volem tindre una ciutat... Això té la seva avantatge i desavantatge. I una pressió sobre els preus del cost del metre quadrat a Barcelona és normal que sigui. Amb el creixement de visibilitat i d'atractiu que té la ciutat. Una altra cosa són, si tornem una mica a la situació econòmica, s'ha de tindre en compte que avui en dia Xina és el 15% de la renta del món, del PIB del món. Els països emergents està creixent l'endeutament. I per aquí pot vindre una mica els nubarrons que venen de fora. Si aquests països s'endeuten massa, més del que poden, no podran tornar la deute a aquests països, mm-hmm. en els que... I, per tant, provocarà que la producció d'aquests països baixi, les nostres exportacions puguin baixar en aquests països. Ja han tingut casos com, per exemple, les economies petites d'aquest nivell, com són Turquia, Argentina, que aquest estiu ja han començat a tindre problemes. Per aquí poden vindre els nubarrons dels pròxims anys.
Mm-hmm.
Però no a curt plaç. Nosaltres no veiem un enfonsament a curt plaç.
Mm-hmm. Doncs em dones peu perfecte per explicar quina és l'enquesta de la propera setmana que el Duros a quatre pessetes. La pregunta és: com creieu que evolucionarà l'economia espanyola en els propers mesos? I tres opcions: creixerà, baixarà o es mantindrà? Com evolucionarà l'economia espanyola en els propers mesos? Per votar, simplement heu d'entrar al nostre perfil a Twitter, @durusa4pessetes, el 4 s'escriu amb números, @durusa4pessetes, i votar una de les tres opcions. Lluís, per acabar, quina votaries tu? Estrena l'enquesta.
Jo no et donaré una única paraula. Baixarà relativament, però dins de que sigui positiu el creixement.
Mm-hmm.
És a dir, si avui en dia estem creixent al 2,5-2,7%, possiblement en els pròxims mesos anem cap a un 2%.
Mm-hmm.
Però continuarà sent creixement.
Creixement, però menor.
Menor. I a nosaltres ens
la
afectarà?
La corba comença a canviar.
No, però
s'estabilitza, farà així,
fa
no?
Així, es suavitza.
Vale.
El que s'intenta...
Que no vol dir que de cop i volta torni a pujar radical.
No hi ha de moment no hi ha bombolles especulatives massa calentes.
Uh-huh.
Continua creixent el món a base de, en realitat, de necessitats que té la gent.
Uh-huh.
Telèfons, cotxes, etcètera, etcètera. Uh-huh. I això dona llocs de treball.
I
capacitat de gastar.
Que l'economia, que és tot una roda, en tots estem allà dins,
és
tots,
tot una roda.
Fem que si comprem un cotxe o comprem un telèfon cada dos anys, doncs que hi
baixarà
hagi...
una mica. Mm-hmm. Baixarà una mica.
Doncs ho queda clar, Lluís Calaf, el secretari general d'ACE, l'Associació Espanyola de Financers d'Empresa. Gràcies per venir a COPE Catalunya i Andorra i explicar-nos el teu punt de vista.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.